viatge com a recerca forma part dels fonaments narratius de l'espècie, d'Orient a Occident, de les aventures de Sun Wukong a l'èpica inaugural d'Odisseu. Potser una de les formes més genuïnes de literatura és justament la que posa la mirada al servei del proïsme, la que busca paisatges dignes de ser narrats enllà de la postal i del lloc comú. Ara bé, com declina l'escriptura la idea de viatge? La varietat és tan gran i les formes tan diverses, crònica, narrativa, epopeia, poemari, dietari, suma i segueix, que una de les millors maneres d'aproximar-se al fenomen és aquest gran festival. El viatge en la literatura, fil conductor d'una edició del Mot, que ens porta, com d'habitud, converses de volada entre escriptors, artistes i pensadors convidats aquest any a dialogar al voltant d'un dels topos més fèrtils en la història de la creació. I això farem avui també al programa. Parlarem en viu des de la Sala Turín d'Olot amb alguns dels protagonistes del festival, un festival que enguany pren per títol un llibre molt estimat de Xenó, Me'n vaig. Vosaltres, amb permís, de moment ens hi quedem. Benvinguts i obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
S'han vist o billemó i el tinizaki να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Σα βγεις το πήγε μου για την Ιθάκη.
Bé, podríem haver començat de moltes maneres. Hem començat en grec, que és també una de les tries lingüístiques d'aquest festival. Som, com dèiem, a la Sala Turín, a Olot, i és un honor, és un plaer. I, per tant, l'agraïment màxim a tothom que ho ha fet possible, també al públic que ens acompanya en aquest Maragda especial, des del que, sempre ho dic, és el millor festival literari d'aquest país i és una, de veritat, és una felicitat tornar-hi cada any amb un tema tan historiat i tan interessant com el viatge. I saludem de moment i d'entrada els companys i companyes de la taula, Eva Vázquez, de la comissària d'aquest any. Com estàs? Gràcies.
Hola, què tal? Molt de gust.
Igualment, Glòria Granell.
Hola, què tal?
Festival Mot, com estàs?
Hola, molt bé.
Ben tornada i ben trobada, sobretot. Joan Manasiu, un plaer.
Hola, què tal?
I Antoni Martí Monterde.
Hola, encantat.
Com anem?
Encantadíssim d'estar al Maragda.
Igualment, igualment. També ja fa uns quants anys que ens vam veure allà a l'estudi, a Catalunya Ràdio.
Aleshores vaig anar a peu i avui he vingut amb el carrilet.
Amb el carrilet, ha anat bé?
Sí, clar, tenia parada a Maragda i tot.
És el millor possible. Celebro, doncs, que hagi arribat bé. Eva, comissaria un viatge tan, no?, literalment tan interessant i tan vaja, ple de referents i de referències. Tu deies, parlant a la inauguració, d'una invitació a mesurar-se amb l'inesperat, no? Aquesta idea del viatge que a vegades ha quedat sepultada també per la propaganda turística i que, en canvi, t'ha permès traçar tot un itinerari també de converses que va arrencar, en realitat, el dia 19 aquí a Olot i que continuarà a Girona la setmana que ve, però que ja sabem que té ramificacions diverses aquest mot i que té moltes seus també, i però que en tot cas és un caramel, una llaminadura i una temptació molt gran, no?, de com fer dialogar amb una, jo deia, un topos històric, perquè certament des de la fundació de la literatura, fins i tot quan no era litera, és a dir, quan no era escrita, que era oral, ja hi era el viatge, no?
Exacte. Bueno, i el viatge ja és des d'abans de la literatura, eh? De fet, com l'amor, per exemple, no?, que era el tema de l'edició anterior, i com tantes altres coses, per sort, no cal que hi hagi un festival per fundar mons, no? Però el viatge és cert que està vinculat a la literatura des dels seus orígens, des d'Ulisses, que és l'Odissea, el retorn a casa d'Odisseu, però també en altres literatures, les Mil i una nits està plena de viatges, no? I és el text fundacional d'una literatura que no és la nostra, no? Que no és la nostra en el sentit de cultures tancades, com a compartiments estancs. És un, clar, com a tema d'un festival, és extraordinàriament ric i al mateix temps és tan temptador com perillós, no? Perquè és molt difícil esgotar-lo, aquest tema, no? I trobar en 14 converses, que són les que té el festival, poder tocar tots els temes o totes les facetes que pot tenir el viatge. De fet, el primer que et ve al cap, probablement, és el viatge èpic, no? O el viatge aventurer, no? El dels pioners, no? El que anava a coronar per primera vegada l'Everest, el que anava a descobrir el Pol Nord, no? El que feia el primer viatge en globus, no? Aquesta mena de coses. Però potser és una una vocació personal, però jo crec molt en els viatges sedentaris, no? Encara que sembli una contradicció, els que tu fas amb la imaginació, per exemple, amb la memòria, amb els records, que és el mateix, no? O els viatges que fas submergint-te a la memòria dels altres, que aquests són molt interessants, que és el que ens proporcionen els llibres, no? Per tant, el llibre és probablement, els llibres en general, són el primer pretext per al viatge, no? I tinc la sensació que estic dient tota l'estona obvietats.
No, no, en absolut.
Però a vegades està bé dir-les, no? Potser, perquè...
No sé. És important.
Realment, per no donar res per sabut.
La, no? la diversitat de perspectives i d'autors i de maneres d'enfocar la idea mateixa del viatge, deies això dels pioners, i recordava, per exemple, tots els exploradors que va tenir la reina Victòria en el seu moment per anar a descobrir i a trobar les fonts del Nil. Bé, són anys en els quals un tal Lewis Carroll està escrivint un llibre per descobrir les fonts del jo, que també és un tipus de viatge tan o més important, no?, segons com.
Exacte. El viatge interior és un altre d'aquests, no? El viatge, el subconscient,
el viatge mental,
etcètera.
Sí.
Tots són viatges. Mira, fa un moment, escoltant la sintonia del mateix programa, la música et fa viatjar, no? Senties determinades cançons, i això encara ens passa, no? I t'aporten a llocs diferents, no? El desplaçament és molt... molt viu, no? En coses molt intangibles, no? En fenòmens intangibles.
Quin és el teu viatge, Glòria, literari, per excel·lència? Quina pregunta.
Hola.
No, però és molt bonica, no?, aquesta idea de viatjar. Per descomptat, el lloc comú ens diria viatjar a través dels llibres. Bé, però és que el que ens permet establir com a pont de diàleg tota aquesta idea que heu triat com a fil conductor és fascinant, aquest any.
Sí, busquem temes així molt amplis que ens permetin jugar amb diferents perspectives dins d'un mateix tema, no? Gràcies a la comissària, doncs, busquem subtemes en un macrotema, com pot ser l'amor, com pot ser el viatge, com pot ser el passat o com pot ser el món rural, no? Que són temes que hem tractat en el mot els últims anys, o la por. I el viatge era un tema, doncs, que ens permetia jugar, en aquest sentit, molts viatges, no des de l'arquetipus, com deia l'Eva, del viatge exòtic, del viatge que et permet descobrir mons diferents, cultures diferents, persones que viuen diferent, que també, sinó el viatge, doncs, obligat, o el viatge que no esperes, el viatge que imagines, el viatge que no has fet, el viatge del qual no pots tornar, no? O el viatge imaginari, no? O el viatge que fas en obrir un llibre, no? Bé, des de la meva perspectiva de gestió, potser podria dir que tot el treball que portem fent durant mesos ha estat un viatge, no? Ha estat un viatge apassionant cap a confeccionar un programa que potser no és el que primer havíem decidit, però que ha anat sorgint, no?, dintre de les agendes dels escriptors i dintre de les possibilitats que teníem, i que n'estem molt orgulloses. Per tant, estem felices de ser aquí i de començar aquest viatge pel mot.
Podeu estar-ne. Realment, jo deia, no, va començar amb una invitació grega, no?, una via grega amb la Míriam Cano i l'Oriol Canosa, però no només, perquè si un mira el calendari d'actes, ja ara veia el dissabte 14 de març, no?, una invitació al viatge a un vermut literari a Tamariu amb un tal Josep Pla. És a dir, que realment una de les coses boniques del festival és que va trobant també, crec que aquest any s'incorpora al cinema com un dels llenguatges que també convida a dialogar a través de l'itinerari dels viatges. Per tant, són diferents propostes, per descomptat les converses al Motins. És a dir, hi ha un munt de coses que fan que aquest festival no siguin només dos caps de setmana a Olot i Girona, no?
Exacte. Sí, una mica la idea dels dos ajuntaments és fomentar la lectura. Fomentar la lectura a tantes persones com sigui possible. I, per tant, això vol dir que les persones que venen els tres dies de converses a Girona o a Olot doncs són l'eix central, i són moltes, i n'estem molt agraïdes. Però també hi ha altres persones que potser no venen a escoltar les converses, doncs, que són el pinyol del festival, però que poden trobar altres propostes que els siguin del seu interès i que els permetin obrir una finestra a la lectura que no s'esperaven, no? Per això fem activitats per joves, activitats per infants, activitats en col·laboració amb moltíssimes entitats de cada ciutat. Cada ciutat té la seva particularitat en aquest sentit, però la voluntat comuna és de sumar públics perquè tothom trobi el seu mot, no? D'alguna manera, per tant, sí, obrir-nos amb diferents mirades, doncs des del Museu d'Història parlen de les viatgeres que han deixat petjada en la història de Girona, per exemple, no? O des del Bòlit, o des del Teatre Municipal, tothom se suma des de la seva perspectiva a fer una mirada cap al tema que hem proposat, i això és, els estem superagraïdes, perquè és sumar mirades i perspectives a aquesta reflexió que proposem des de la literatura.
Doncs anem sumant també veus. Estem fent aquest programa una estona abans que l'Eva, amb aquestes dues persones, l'Antoni i en Joan, dialogui al voltant d'un tema fascinant i un viatge i aquests camins d'Europa, que és un títol molt genèric, però que a la vegada, en fi, en realitat, històricament, abraça molts anys, no? Perquè una de les qüestions, Eva, sense fer spoilers del que vindrà després en la vostra conversa, que efectivament té a veure amb això, és aquest gran tour que es va dir així, no? Aquests grans viatgers del 18, que sovint era un viatge intel·lectual, que sovint tenia com a destinació al sud d'Europa, singularment Itàlia i Grècia, no? Que hi ha aquest llibre preciós, jo recordo en un mot, aquí fa 6 anys, l'any 19, dedicat a la Mediterrània, amb una conversa preciosa amb la Maria Belmonte i la Susanna Rafart. La Maria Belmonte té aquest llibre que es diu Peregrinos de la Belleza, on ressegueix tot aquest, no? Aquest gran tour, també els viatgers i els grans intel·lectuals i metges que es van desplaçar a Itàlia i Grècia aquells anys per conèixer un món que en aquell moment era exòtic i no turistificat, no? Que com ha canviat el món, entre altres coses. Bé, és en tot cas una construcció, Antoni, que és un tema molt car a la teva recerca i al teu estudi, la construcció d'un imaginari europeu compartit, si això és possible, no? La idea d'Europa mateixa.
Sí, la veritat és que Europa ja ella mateixa va ser raptada, per tant, va ser un viatge involuntari. Sí, però en tot cas, jo voldria subratllar una frase que he dit molt interessant la Glòria Granell, és que el viatge que comences en obrir un llibre. En realitat, tots els viatges comencen en una biblioteca. I si el viatge ha pagat la pena, solen acabar també en una biblioteca. L'exemple més clar és precisament el Grand Tour. O sigui, tots aquells escriptors joves anglesos, després francesos i alemanys, que van a buscar les ruïnes i la caducitat de la civilització a les ruïnes de Grècia, i a la grandesa de Roma. I tot això ho posen per escrit. Per què és tan important posar-ho per escrit? Perquè el viatge, en tant que desplaçament material, si després no hi ha una construcció de sentit, és com si no s'hagués fet. És a dir, per exemple, quan Goethe viatja a Itàlia, precisament, en l'any 1780 o 1870, ara no me'n recordo, triga dècades a redactar el llibre. I quan redacta el llibre en els seus últims anys de vida, cap a 1820, destruïs tots els materials preparatoris, incloses les cartes que havia enviat als seus amics. Per què? Doncs perquè el que quedarà és el sentit del viatge que es recull en el Viatge a Itàlia, que és un dels millors viatges llibres de viatges de la història de la literatura universal.
El 1786,
exacte.
Segons l'Antoni Martí Monterde, en el mateix llibre Capitals Culturals, després en parlarem, efectivament, que és un dels llibres fundacionals d'aquest tipus de viatges, no?
Ara podríem fer un umbral. Jo he venit a parlar de mi libro, però no. En realitat, m'agrada molt la idea de que tinguis aquest llibre entre les mans, perquè fixa't que la col·lecció es diu Ciutats per pensar Europa. I són capitals culturals. Què és una capital cultural? Doncs una de les maneres de convertir una ciutat, per petita que sigui, en una capital cultural és acumular capital simbòlic. I la literatura de viatge és una fàbrica de capital simbòlic. Vas acumulant viatgers, vas acumulant relats de viatge i al final pots arribar a saturar el context i que ja destruïssis literalment la ciutat. És el que li passa, per exemple, a Venècia. El que estarà a punt de passar-li també a Trieste. Però que estrany, que curiós que hi ha aquesta solitud d'aquesta consciència, el primer títol de la col·lecció és el teòric, el rotllo, diguem-ne, el meu.
Sí.
Però el segon ja se n'anem directament a Trieste amb Joan Benessiu.
A mi m'ha semblat molt interessant, això, el rotllo ho has dit tu.
Ja.
Consti. Sí, sí, totalment. I, en canvi, Venècia és l'últim publicat, no?
Pel moment.
L'Enric Bou, en fi.
Sí, sí.
Aquesta ciutat amenaçada, en molts casos. Tu també parles, hi ha un moment que parles de Venècia en un terme també tothom que hi ha passat, no?, en els últims anys, com un perill important.
Henry James deia que era la més vella de les tombes.
La més vella de les tombes, efectivament.
Això ho diu Henry James.
Sí. Sí, sí, ha canviat també una mica Venècia des de Henry James. Jo crec que encara és més difícil caminar.
Bueno,
no?
Ara hi ha vaporetos.
Sí.
Les pàgines de Josep Pla sobre Venècia són molt interessants perquè ja detecta que s'ha passat del silenci al soroll mecànic i que comença la destrucció de Venècia. Precisament la destrucció del silenci.
Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in TV, lasciando di stucco un camionista che si riposava per qualche ora in un bar. Da quel giorno per le strade di Trieste vive gente convinta che il vento no, non era un freno ma una spinta.
Som a Ciutat Maragda, som a la Sala Turín d'Olot, celebrant aquest mot, aquest festival de literatura consagrat aquest any al viatge, i qualsevol persona que hagi no va dir petit, però segurament també gaudit la vora, aquest vent típic de Trieste, Joan, com diu Lucho Corsi, efectivament no era un freno ma una espinta, és més aviat al contrari, no? Tu hi has coincidit amb la vora, que és un vent extraordinari. Si aneu a Trieste mireu de coincidir, igual que si aneu a Venècia coincidiu amb l'Aqua Alta, que és una experiència. Jo crec que Trieste forma part de la identitat triestina, aquest vent.
Sí, bueno, hola, què tal, com esteu? Estic content d'estar aquí amb vosaltres, amb el mot. I bé, parlant de Trieste, la veritat, he estat 4 o 5 vegades a la ciutat i mai he sentit la vora.
No, no t'ha tocat la vora.
No.
Eh?
Per contra, tinc una tia que viu a Albacete, que acaba de volar fa unes setmanes i s'ha trencat el muscle. Sí, així que passa en més llocs. És veritat que Albacete no té tant de glamour literari com Trieste, no acumula tant de capital simbòlic, com diu ell, però bueno, és així, sí, sí.
El Joan Benasiu, entre d'altres, és autor també, com deia ara l'Antoni, d'aquest llibre, Trieste, una ciutat a plec de mapa, també a la mateixa col·lecció de la UB, de Ciutats per Pensar Europa, que efectivament parla d'aquesta identitat triestina i de moltes coses que tenen a veure amb una ciutat extremament literària, que tota ella és literatura, com bé expliques, no? I que, d'alguna forma, també amb aquests protagonistes viatgers per Europa amb diferents desplaçaments que trobem a Serem Atlàntida, tu ja havies cultivat des del punt de vista de la literatura, vaja.
Sí. M'ha interessat Trieste, si vols, al començament d'una manera casual, no? Perquè, bueno, jo anava a fer un viatge per els Balcans i per Croàcia, fonamentalment. Vaig agafar l'aeroport de Trieste com a referència, vaig xafar la ciutat un dia, que es va convertir en 2, 3, 4, 5, i pràcticament el viatge se va allargar i no vaig arribar on volia, perquè em vaig quedar allà, no? I després vaig repetir algunes vegades. Aleshores, bé, havia llegit els autors de Trieste i sempre m'havia cridat l'atenció com era possible que una ciutat que més o menys tenia els mateixos habitants que ells podia concentrar aquella qualitat literària. Això no podia ser una casualitat, no? Aleshores, bueno, vaig continuar llegint i fruit d'aquella lectura va vindre Serem Atlàntida, on els personatges caminen per un meridià, un meridià de segona divisió, com el meridià de París, al costat del de Greenwich, no? I de sobte creuen amb el paral·lel 45 i, bueno, varien la seva ruta i van a l'est buscant-les i el paral·lel 45 passa per Trieste, molt a prop de Trieste, i aleshores comencen a cultivar una cosa, no? Una cosa que, bueno, que es cou a Serem Atlàntida i que després té la continuació amb el llibre de Trieste que em va proposar el professor Antoni Martí.
Mira, si us ve de gust, podem escoltar un triestí també mític i molt estimat, que és Claudio Magris, parlant efectivament d'aquesta ciutat de Trieste.
Vede, ci sono tante città che hanno una grande letteratura, grandi scrittori, potremmo fare un elenco, ma Trieste è un caso particolare, forse l'unico analogo è quello di Praga, perché è letteratura, non è soltanto una città che ha avuto 1, 2, 3, 4 molti scrittori, e qui c'è una specie di domanda di identità, è come se la domanda che si fa ogni uomo sulla terra, cioè chi sono, diventa qui, porta la necessità non di guardarsi nello specchio, ma di scrivere per capire chi si è.
És un bé així, eh? És a dir, aquesta idea de Trieste, que és literatura, diu Claudio Magris, no? I que lliga molt també amb la idea de la identitat, ell ho diu, d'identitats i de cultures i de nacionalitats. Trieste és una cruïlla, com sabem, ben especial, però que a més, i abans en parlàvem també, Eva, no? La identitat forma part també d'un dels estilemes de la idea del viatge a la literatura, des de Jason i els Argonautes fins, efectivament, al Retorn de la Llar, que és un altre topos, no només a Odisseu, sinó que la història de la literatura és plena de persones que retornen i que no són exactament la mateixa persona que va marxar. Per tant, la idea de viatge i d'identitat que van lligadíssimes, no? No només a Trieste.
Va molt lligat i a vegades fins i tot és necessari per construir la teva pròpia personalitat. L'Antoni Martí Monterde, en el seu llibre Memòries d'un vagó de ferrocarril, explica com ell és nascut a Torís, però de fet hi va viure molt poc temps. Llavors, hi ha un moment, quan ja és adult, que té la necessitat de tornar-hi per construir-se una mitologia gràcies al lloc, no? A través del lloc. I aquell lloc no li comunica res, perquè la seva experiència recordada és pràcticament nul·la, no? Llavors, construïm a través dels llocs, però també de la memòria que hem fet dels llocs, no? I la identitat la fem a través d'això. Pots sentir-te més identificat en Trieste, com li ha passat a en Joan, que tenia intenció d'anar a Croàcia, acaba a Trieste, com diguéssim, com un campament base, i el campament base acaba sent la destinació, no? I allà ha construït probablement més identitat de la que esperava, no? No ho sé. Doncs en el cas de l'Antoni, que pensava tornar al lloc d'origen, allà em retrobaré a mi mateix, i resulta que aquella és una casa buida, no? No hi ha records, no? Els has de crear. No? En el fons estem tota l'estona escrivint la nostra vida gràcies als llocs. Els llocs on hem estat, els llocs on voldríem estar, no, no només per el que sentim, no? Per les emocions, això. No necessitem els llocs, necessitem molt tocar la terra. La terra que sigui, eh?
Sí, sí, i aquesta idea dels desplaçaments i de la identificació atzarosa, no? Que a vegades et sents un lloc on no hi havies estat mai i no saps per què allò diu alguna cosa de tu o t'hi sents d'una forma que no dius, no em toca ni per sang ni per...
Sí.
No sé per què, però això passa, diguem-ne, no? Segur que en japonès o en suec hi ha una paraula molt llarga per dir això, no? L'identificació amb un lloc on no hi havies estat i de cop i volta tens allà una identificació, no sé de què.
Sí, sí, a mi em passa amb l'Europa de l'Est, no? Segurament per a mi l'Europa de l'Est és un mirall amb el que hem d'entendre també l'Europa occidental, no? Jo no és que estan massa vegades allà, saps? No? Però la veritat és que sempre ho ve a través de la literatura, que és el que construís la ciutat de paper, no? Que després, que tu has llegit i després vols anar, no? O ve a través de la pròpia història o del paisatge, aquella Europa m'interpel·la. Ara, per què m'interpel·la? Jo no tinc un avi polonès que jo sàpiga, no ho sé. Aleshores, no sé per què, però sempre m'atrau, sí.
Tu tens una ciutat d'aquestes, Glòria? Tens un lloc on pertanys sense que et toqui per DNI?
Està per descobrir, crec.
Però en canvi saps què pensava, que és molt bonic, l'Antoni feia, a mi m'agrada molt aquesta idea de la capital simbòlic, no? I Olot i Girona estan en els últims anys, vull dir, tenen aquest, estan agafant aquest potencial de debò, de referent simbòlic, de cultural i de, no? Gràcies també amb això que està passant aquí aquestes setmanes, no?
No, des de l'administració, des de la gestió, des del servei públic, el que volem és doncs fomentar la cultura, obrir-la i per tant treballar per la nostra ciutadania i els pobles del voltant i per tot Catalunya si podem, no? Però no és fàcil, no ha estat fàcil, ha costat uns quants anys ser un referent fora de Barcelona. Ha costat, però bé, n'estem contents perquè finalment doncs, ho hem aconseguit picant molta pedra i intentant el nostre objectiu, que és portar escriptors i escriptores de qualitat d'una forma molt propera al públic i, per tant, això doncs, ha creat una singularitat a Olot i a Girona. I per tant, doncs, aquí estem i feliços, no? Però sí que és veritat que la centralitat de Barcelona és potent i per tant des de fora és un esforç extra, que el fem a gust, però és extra.
Sí, però és molt important. A Itàlia, per exemple, no és pas a Roma el festival literari més important o un dels més estimats del país, a Màntova o a Pordenone, que són dues ciutats que ni tan sols venen de passada, ni hi ha vols directes amb res, i en canvi han aconseguit amb constància, amb tenacitat i amb una aposta per la qualitat, configurar-se com a ciutats literàries també importants. No? Antoni?
Sí, bé, jo remugava una mica perquè he estat un gironí provisional durant gairebé dues dècades. I, a mi em passa una mica com a Ramon Gómez de la Serna, que cada vegada que anava a una ciutat s'instal·lava com si fos per a sempre. I aquest com si fos per a sempre,
bé, no?
A mi em va passar. I clar, al final et preguntes com es congria la decisió d'anar de traslladar-te a viure a un lloc amb el qual en principi no tens cap relació, més que algunes lectures. Doncs jo ho vaig fer perquè hi havia un cafè amb vistes al riu. Quan m'he anat de Girona? Doncs poc després de la destrucció d'aquest cafè, que tots coneixeu segurament, que és el Boira. I la veritat és que considero que és d'un mal gust, em vaig sentir exclòs en les taules del Boira. Quan jo intentava llegir i escriure, anava pràcticament cada dia. I de sobte van començar, primer, a les tardes, a posar la música molt alta. I després els cambrers tractaven fatal. No entenien el català, no entenien ni cap llengua civilitzada, de vegades. Però, sobretot, vaig veure que la raó per la qual jo m'havia instal·lat a Girona l'havien destruït.
Ara és una cadena de menjar ràpid.
Ara t'agradaria.
Llavors, la pregunta és doble. O sigui, quina és la motivació per fer un viatge? Si vulguis quedar o no. Abans he fet un petit exabrupte i és que tots els viatges comencen a la biblioteca. Per què jo vaig escriure un llibre sobre Buenos Aires? D'entrada perquè forma part també de les capitals culturals europees.
Sí,
perquè, com tothom sap, Buenos Aires és una ciutat europea que s'ha equivocat de continent. Però per què jo acabo a l'altra punta del món? Als antípodes, pràcticament. Doncs perquè durant molts anys, quan jo era jove i guapo, és a dir, quan era estudiant de filologia a la Universitat de València, ara només soc guapo, me n'adonava que en obrir la caleixera la major part dels llibres que m'interessaven tenien peu d'impremta a Buenos Aires. I clar, tenia una explicació històrica. És a dir, la major part dels llibres prohibits per l'estat espanyol o es llegien perquè arribaven a la rebotiga d'alguna llibreria, com per exemple la llibreria d'Àvila de València, que són Joan Fuster i Josep Palacios, van anar a buscar els llibres d'Albert Camí i de Jean-Paul Sartre, o bé en traduccions americanes. Perquè aquí a l'estat espanyol hi havia una dictadura i un eclipsi d'intel·ligència, i per tot per la redundància. Llavors, va crear-me el desig de visitar aquella ciutat d'on havien sortit totes aquelles edicions que per a mi van ser imprescindibles. Jo sóc un devot de Walter Benjamin. I la primera edició, el primer text de Walter Benjamin que el vaig llegir en una traducció de Juan Geluace, si no recordo malament, de l'editorial Sur, de Buenos Aires, feta per una senyora que es deia Victoria Ocampo, que era una salonier a l'altra banda de l'Atlàntic. Llavors, clar, jo sóc un home de tren i un home de cafè. Quan descobreixo jo els cafès europeus? Doncs quan a l'Avenida de Mayo, en 1996, obro una porta i en trobo 150 taules en un cafè i en cada taula hi havia algú llegint o escrivint. I això és el cafè europeu. Jo aleshores encara no havia viatjat per Europa. El meu primer viatge per Europa és a l'Avenida de Mayo. I arribo allà perquè havia llegit literatura interessant i filosofia interessant que em va crear el desig d'anar a Buenos Aires. Mm-hmm. No em vaig instal·lar com si fuera per sempre, com deia Ramon Gómez de la Serna, perquè en l'erosió ja adverteixo que està a punt de petar alguna cosa i 2 anys més tard, el mateix any que s'ha dit el llibre, esclata el corralito.
Clar.
Sort que no m'hi vaig quedar.
Molt moment per quedar-s'hi. Deixem fer 2 apunts bibliogràfics. Un, que efectivament aquest llibre del qual parla l'Antoni Martí Monterde és L'erosió, publicat a minúscula, i l'altre, que no l'ha citat només parcialment, que és aquesta Poètica del cafè, que és una reflexió que efectivament ell fa interessantíssima sobre la modernitat literària a partir d'un espai de trobada intel·lectual i de conversa que facilita, que són aquests cafès històrics dels quals Joan Trieste en va plena, i és un bon exemple, no, i encara es conserven cafè llibreria, fins i tot, no?
Sí.
La Magris, que és una passada, és un plaer.
Sí, la veritat és que sí, és bonic. Bueno, crec que hi ha alguna cosa s'ha perdut, no?, en el camí, i que ja sí, no trobes l'espai igual, però bueno, si no havies estat abans, doncs és el que tens, no? No, per molt que jo m'he esforçat, no he aconseguit néixer abans. I aleshores, doncs, aquí estic, no? He de apanyar-me amb el que hi ha i no queixar-me, no? Aleshores, sí, quan he visitat el San Marco, que tenia algunes llums fundides del cartell per a fer-ho realment més versemblant, m'ha aparegut un espai molt bonic, i al San Marco he llegit i he mirat la llibreria petita que n'hi ha, que està molt bonica també, i he jugat als escacs també. O sigui, que he fet les coses que diguem, probablement podia haver fet en algun moment si haver nascut abans.
A mi em van dir, la primera vegada que hi vaig anar, em van dir, mira, allà, al fons, a la dreta, és la taula on normalment ve Claudio Magris a escriure. Llavors, de tant en tant, treia el cap per allà i em no, però no va coincidir mai no. De trobar-te Magris escrivint, no? M'imagino que també vam néixer massa tard.
Clar, jo li vaig escriure una carta a Boris Pahor,
sí,
que ell se va esperar a veure si podia viure molts anys, no? Sabeu que va viure 108 anys abans de morir, i jo quan vaig arribar a Trieste tindria 103 o així, i li vaig escriure una carta des del Cafè San Marco. I, bueno, ell no sé si la llegiria, però jo sí la recordo.
Quando inizierai il tuo viaggio verso Itaca, prega che la strada sia lunga, mi hanno detto che ci sono i ciclopi.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda aquí avui a Olot, al Festival Mot. Efectivament, hem començat en grec perquè... Però era la mateixa, eh? Vull dir, la mateixa història, el mateix poema de Cavafis que narra. És una història fascinant, ja la sabeu, que comença fa 28 segles, gairebé 3.000 anys, i que després Cavafis reprèn, que Carles Riba tradueix, i que Llach musica, i tants altres musiquen, i aquí som encara, no? No sé si va ser intencionada teva allò de començar a la grega, no? Per dir, va, comencem pels fonaments, vull dir, aquest diàleg amb la Míriam Cano i en l'Oriol Canosa, no? Dir,
doncs no.
O l'ordre, a l'escaleta del programa no hi havia una idea, no. Un itinerari cronològic, no, Marcat?
No, doncs no, i a més ha sigut una de les grans meravelles d'aquest festival, i suposo que deu passar cada edició, però per mi ha sigut la primera vegada i és... Com un petit miracle. O sigui, el que fas és una combinatòria, no? Dels autors i autores que voldries que vinguessin, dels quals la immensa majoria hem aconseguit que vinguin, i estem molt contents i molt agraïts d'això, i no ho dic per dir, ni per protocol, sinó perquè ho dic amb molt cor a la mà. Llavors has de fer aquesta combinatòria, qui ajuntes amb qui, no? N'hi ha algunes de les converses sí que ja tens clares des del principi com les aparellaràs, però el que no tens clar segur és en quin ordre aniran, no? A vegades depèn de la disponibilitat dels mateixos autors, no? Si aquell dia poden ser a Girona o a Olot, o si poden ser a aquella hora o una altra, no? I un cop ho vam aconseguir tancar tot, allò gairebé sense aire, no? Tu mires i dius... Ostres, sembla que s'aguanta, no? És que acabes una mica així, eh? I dius, realment, és maco, perquè ens va sortir per casualitat que el festival s'obrís amb una sessió sobre Grècia, que per la cultura occidental, insisteixo, eh? Això li dius a un magribí i potser diu, a mi què m'importa, no, Grècia? Però, o sigui, la té com a referent cultural, però no personal, diguéssim, no? Llavors, ha sigut una casualitat, i que l'any demà en fem un altre sobre Europa, no? Que és com eixamplar aquesta petita Europa que representava Grècia, justament Grècia, un país que fa 4 dies volíem expulsar d'Europa, sí, sí, per massa pobre i massa desgraciat, no? És a dir, que de mica en mica ha sortit com un discurs sense voler, que s'ha fet sol, no? I ara no és per fer-m'ho venir bé o sí, els viatges a vegades passa això també, no? Sí. Que tries una ruta i veus un caminet, te desvies una mica i acabes fent un altre viatge que el millora, no? Potser, o l'empitjora, també pot ser. Sí, sí. Veig que amb tot el que dic no aclareixo res.
No, al
contrari, però és
no,
que la vida és això.
Estava pensant que jo vaig llegir també molt d'interès la metamorfosi de, perquè és la ciutat aquesta del Peloponès, de la Míriam Cano.
Exacte.
Que una mica li passa el mateix, ella hi va 2 vegades i no és exactament el que, és a dir, el que acaba trobant no és el que un prefigura, que forma part de la cosa fascinant de desplaçar-se voluntàriament, perquè efectivament els desplaçaments forçats també malauradament formen part de la història i del present. Pensava, Glòria, que la vostra odissea, en canvi, a Girona començarà amb una coincidència editorial feliç, que no sempre passa quan un tria el tema d'un festival, que és que a les llibreries conflueixin 2 llibres relativament recents que narrin una mateixa peripècia, com és el cas de la Núria Perpinyà i la Irene Pujades, que és un viatge a l'interior del cos, amb un punt de fantasia meravellós i d'organicitat i de fisicitat molt bèstia, si els heu llegit i gaudit, no? I sabeu també que és un bon punt de partida pel dijous a Girona.
Sí, esperem que sí. La veritat és que bé, la tria la va fer l'Eva, evidentment, I no és un el món no és un festival de novetats, no és un festival de veure quines novetats hi ha aquella primavera i les portem totes. Ara bé, si el tema s'adiu amb alguna novetat i ho podem aprofitar, doncs no l'excloem pas, al contrari, no? Per tant, és una mica, doncs, aquesta la filosofia. I en aquest cas, doncs sí, molt contents d'aquesta odissea interior. A més, la Irene Pujades és una autora que hem escollit perquè lideri el MOT Instituts, que és una branca del MOT dedicada, doncs, a educació secundària, i per tant dialogarà amb centenars de joves de Girona i d'Olot en aquest viatge interior que fa, i que ells han treballat a les aules amb tallers que hem anat programant, doncs, com viatjant dins el propi cos en un moment que és l'adolescència, que també és complicat en aquest sentit, i per tant, doncs, bé, que ens dona molt de joc aquesta sessió i que esperem que surti molt bé. Amb l'Anna Vallbona, doncs, no pot anar malament.
Faltaria més. El cas de la Intrusa, que a més, d'entrada cap dels dos són, en termes de mercat editorial, novetats, perquè són dos llibres de l'any passat, i en el món editorial l'any passat
és lluny.
És un mil·lenni. Però és veritat que a més ha estat premiada, celebrada, va guanyar el Premi Finestres fa dues setmanes, és a dir, que realment ha estat, per això deia, una coincidència feliç. No? Antoni Joan, parlant d'aquesta Europa i d'aquesta construcció d'Europa, clar, és un moment, no únicament el continent que habitem, sinó en general el planeta, de tantes convulsions i de tants desplaçaments, com deia, forçats, que fins i tot aquests mapes que es planteja la literatura també estan en una mutació constant, no?, que hauríem de redefinir, i costa potser més fins i tot des de la creació, ja no et diguis des de la lectura, acostar-s'hi sense tenir un peu inevitablement a la realitat. No sé si us passa també.
Sí, bueno, és evident, però la pregunta que jo em faig és: quan no hem estat en crisi a Europa?
Certament, el que passa és que ens toca, és a dir, cada generació té la sensació d'estar vivint el moment zenital de la història de la humanitat. El nostre moment és ara, sí. I segurament tenim...
Però com a europeus hauríem de saber que fa només 70 anys travessar el Rin ens podia costar la vida. I en canvi, actualment, tu pots agafar un tramvia al centre d'Estrasburg i al cap de 25 minuts estàs a la ciutat de Kiel, que és la primera ciutat alemanya, a l'altra banda del Rin.
Això ho has fet,
Això és Europa, sí, evidentment. Perquè Europa serà ferroviària o no serà? Viatgem, sobretot, en tren.
El nostre país, exacte. És...
Ah, perdó. Sí.
Europa sí, però...
En els països civilitzats els trens funcionen.
Sí, exacte.
Però, tornant a Grècia, l'altre dia, fent un cafè amb Eusebio Llensa, traductor de Cava Fes al Català,
sí,
i que acaba de publicar, que acaba de guanyar el Premi Nacional de la Crítica de Grècia a la millor traducció.
Està traduït a Flaner, no?
Traduït a Flaner, sí. I acaba de guanyar també un premi a la ciutat d'Alcira amb un llibre sobre Cavafis, perdó, sobre Grècia. I el títol és Per què Grècia avui? I en les argumentacions, jo estava en el jurat, ara, com diria jo, se plana aquella mítica entrevista, esto no lo ponga. En les deliberacions jo vaig interpel·lat per què volia que aquest llibre guanyés. Ara acabo de desvelar el meu vot, però com que va guanyar per unanimitat, no hi ha cap problema. Doncs perquè Europa té un deute etern amb Grècia. O sigui, Grècia ha estat molt maltractada per la Unió Europea, que no s'ha de confondre amb Europa. Són coses completament diferents. Una cosa són els buròcrates de Brussel·les i una altra cosa són els ciutadans d'Europa. Som tu i jo i Joan, Eva, Glòria i tots els que estem aquí som europeus. És difícil ser europeu, però és una de les poques coses que encara té un fons de valors i ideals per a resistir al neoliberalisme estadounidenc. Però clar, aquest deute etern que tenim en Grècia és una indignitat que li intentessin cobrar diners per una ruïna que en realitat no havien causat ells. Només en fer un intent de càlcul, de quantificar en euros o en dòlars tot el que li deu Europa a Grècia, concretament a Atenes, és que seria un incalculable. Tenim un dèficit i tenim un deute etern amb Grècia, concretament amb Atenes.
Parlant de dèficits i de greuges, no sé si heu visitat recentment el Museu de l'Acròpolis, allà a Atenes, hi ha explícitament les cariàtides, qualsevol cosa que els
anglesos tenen el Museu Britànic, els grecs en el nou Museu de l'Acròpolis han decidit explicar que això no és aquí perquè el tenen allà.
Sí,
no, és exacte. És aquests deutes que dius, bueno, com és possible? No? Com a mínim ho fan explícit. Hi ha un buit que és molt... Exacte. Hi ha una absència que és molt present i la fan efectivament que hi ha aquest decalatge o aquest greuge de dir que a vegades ens omplim la boca el bressol d'Occident i tot de coses i és un país, sí, sí, vaja, desassistit.
Molt maltractat.
No? I maltractat.
Mm. Molt maltractat per Occident. Mm.
Sí, no, el capital simbòlic és això i és inquantificable. I aleshores, com ho fas això? No ho sé, no? Al final, el que ens queda als europeus és ser conscient que ho som, no? I, per tant, tenir cura d'aquell continent i d'aquella cultura tan extraordinàriament rica, no? És bonic en Europa, si alguna vegada vius a alguna ciutat que... en dues hores de tren, direm de tren, pots canviar a no sé quants països, a no sé quants llengües, i a no sé quants escriptors que escriuen diferent i tal. És molt interessant això, no? A mi sempre m'atreu deixar aquesta qüestió. També, bueno, jo visc a València i amb dues hores de València trobes Espanya, però no trobes moltes més coses diferents, saps? I, bueno, aleshores, sí, això m'ha interessat. I, bueno, escoltant el que deia Antoni, no?, i també amb el que deia Eva, parlant un poc de la digressió com a un dels referents, no?, de la pròpia narrativa, penso que és això justament el que fa que nosaltres puguem disfrutar avui de la literatura, no?, i de la forma de viatjar en la que viatgem sense una planificació. És a dir, llegim una literatura actual que està plena de digressions moltes vegades, no? I a la contra de les literatures de vuitcentistes, per exemple, o així, i n'hi ha lectors que no se les apanyen més enllà d'això, no? D'aquest tipus de literatura. I a l'hora de viatjar és igual, no? Si, la manera en què llegim és la manera en què viatgem també, no? Volem un viatge planificat que no faça digressions, no? Aleshores, bueno, a mi m'ha resultat interessant com pensar en la forma de narrar és també pensar en la forma de viatjar i com n'hi ha un paral·lelisme en això. No? Sí, i això m'agrada aplicar-ho d'una forma molt rica quan he viatjat per Europa. És a dir, començant per aquí i acabant per un lloc que no tenia previst.
Hi ha un bon erràtic, no? Que a vegades la mateixa escriptura també el té. És a dir, és la diferència entre tenir tot planificat, claro, o, com deia Javier Marías, errar com brújula, que és tenir, sí, alguna certa idea per saber on és el nord i on és el sud en cas, claro, de pèrdua, no?
Sí, li vaig sentir a Sergi Pàmies que la brújula podia dur-la un gos.
Sí, és veritat.
I aleshores, és veritat, això és molt bonic perquè el gos camina d'una forma molt estranya.
Molt erràtica, també.
Molt erràtica, ja va ni arrere i ja és el... Bueno, el màxim.
Sí, sí, totalment. I a més, és pensant en aquest un tema sense trepitjar qüestions després del Gran Tour, no?, que parlàvem abans, clar, al fons, la manera com viatjaven el 18, el 19, aquests personatges, tenia molt un component d'això, és a dir, no hi havia Google Maps, això per descomptat, no?, per començar. Però després el que trobaves allà no formava part, hi havia un punt d'aventura, i pensant també, i en alguns casos hi ha d'accident fortuït, i penso, per exemple, tornant a Trieste, on va perdre la vida Winckelmann, un gran historiador de l'art, de manera absolutament accidental, per un robatori, i que no li tocava, no?, diguem-ne, i en canvi tens allà, que està, per sort, està ben, no, homenatjat, té un lloc a l'altura del personatge,
sí, sí.
Però això volia dir viatjar també, no?, arriscar la pròpia existència, en molts casos, vaja, no sé, que fins
bueno, avui... De fet, és que el viatge és una aventura, sí, sí. El viatge és una interrupció de la continuïtat de la vida, com un paisatge. Un paisatge què és? Un paisatge és un individu que està albirant un fragment de la natura i de sobte té un esdeveniment que és el paisatge, que dura tant com li duri aquesta impressió. Llavors, el viatge seria un paisatge en moviment. Però és una aventura en tant que és una experiència de la vida intensificada, que no té res a veure amb tot allò que has viscut abans i amb tot allò que viuràs després. És un tot, en el qual fins i tot l'aventurer, i això ve de Georg Simmel, un gran antropòleg, sociòleg, filòsof del Tom van der Segre XIX al XX, clar, el paisatge està allà on mirem, i el viatge està allà on anem. Fernando Pessoa, en el Libro de Desassossego, té una afirmació molt categòrica, com sempre en el Libro de Desassossego, que li fa dir al Bernardo de Suárez, els viatges són els viatgers. Jo crec que això és absolutament cert. Si no hi ha un viatger, si no hi ha una aventura interior per a dir-te coses que no sabies que diries en un determinat indret on no saps per què hi has anat a parar, i no hi hauria la narració d'un mateix. D'altra banda, dir bon dia ja és literatura, però és que...
Això és una forma molt generosa de...
Però és que la metàfora, que és el trop més habitual en la literatura, és una paraula grega, que significa literalment desplaçar. I els transports públics a Atenes encara avui es diuen metàfora.
Sí.
Per tant, sempre que diem bon dia estem fent un viatge, perquè ja estem utilitzant una metàfora.
Well, I'm on my way to heaven. We shall not be moved. On our way to heaven. We shall not be moved. Just like a tree that's standing by the water side. We shall not be
Maria Joan Baez, No serrem moguts, que també la va cantar en directe. Bé, no moure's també és una forma de viatge, un desplaçament, no, vaja, aquest punt de militància, m'imagino, Eva, que també la literatura, per descomptat, moltes vegades ha reflectit, no?
Aquell No moure's,
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, hi ha aquell llibre tan famós, bueno, famós, el títol és curiós, aquell El viatge al voltant de la meva cambra, sí, que en Toni coneix molt bé, d'en Xavier de Mestre.
Estava a punt de dir-lo.
Sí, perquè jo, de fet, és el viatge que faig més habitualment, he de dir, perquè tinc pànic a fer, no el viatge en si, tinc pànic a fer maletes. És una cosa que em posa molt neguitosa. Ara he quedat com una paranoica, però passa això, que sempre tinc por de deixar-me allò que és important i emportar-me el que no em farà falta. I les vegades que he viatjat... ni trobo a faltar res, ni he hagut de córrer al primer supermercat a proveir-me, jo què sé, del raspall de dents que m'hagin descuidat, no m'ha passat mai. Però, per què? Perquè el viatge t'emportes la casa amb tu, la casa ets tu mateix, també, i les coses que tens, però només t'hi caben molt poques coses amb una maleta, una motxilla o el que sigui, no? Encara que sigui una maleta gran, no? Llavors, t'obliga també a pensar una cosa molt dura, que és la gent que ha de marxar per força... Què els hi cap a dintre? No? Què faria en Toni? Dic en Toni perquè ell té aquesta fixació. No li cap tota la biblioteca, la maleta, en Toni. Llavors, com te'n vas, no? Si saps que no podràs tornar?
Un e-reader, no? Potser, o no? Un llibre electrònic?
No.
Això és anatema.
I, com podeu apreciar per la meva barba, soc un home del segle passat. Per tant, del llibre electrònic, no. Perquè no es pot subratllar. I a més, no te'l pots trobar en una llibreria de vells.
Exacte, sí que es pot subratllar, Glòria. Però, si no, però clar, no té... No, ja ho entenc, jo tampoc en tinc.
No té taques de cafè.
No té taques de cafè, ara. No fa olor, sí.
Això sí.
Té un romanticisme al voltant del paper.
Insistint en la qüestió del viatge al voltant de la meva cambra, és un relat que està en la frontera entre la il·lustració i el romanticisme d'un tal Xavier de Mestre, que és un arrest domiciliari de 42 jornades i passa en una habitació. Jo utilitzava aquest text de Xavier de Mestre com a la primera lectura d'una assignatura sobre literatura de viatges. I dius, quina assignatura més claustrofòbica? No tant, perquè el següent test era en una habitació i mitja de Josef Brodsky. Per tant, ja havíem guanyat una mica més d'espai. Però l'interessant és que Xavier de Mestre aconsegueix que, arrestat domiciliàriament com està en aquella habitació, crea un espai infinit a través del somieig, de la imaginació i d'una cosa que encara no existia perquè Marcel Proust no havia nascut, que és la memòria involuntària.
Sí.
O sigui, amb els records que trobava en una fotografia, en un objecte, en una cadira, en una finestra, Xavier de Mestre fa esclatar l'espai des de dins i converteix un viatge que era un captiveri en una aventura infinita. Això és la literatura.
Sí, sí. És boníssima. Aconseguíeu sortir de l'habitació, però, en aquella assignatura o no?
Sí, vam acabar a Venècia.
Bueno, vau guanyar una mica.
Passant per Trieste, per cert.
Està molt, sempre s'ha passat per Trieste.
Sí, perquè a més va haver una digressió sobre el cafè i, evidentment, ens van quedar unes quantes classes al Sant Marco.
Veus, és un lloc ideal. Escolteu, acabo, no volia acabar, vaja, sense un parell de coses. L'una, preguntar-vos breument, els quatre, si considereu, perquè un dels... També s'analitza en aquests llibres, se'n parla, i és una de les coses que ens preguntem l'any 2026 i també fa uns quants anys en aquest segle XXI. Tots voldríem ser viatgers, però sovint estem condemnats a ser únicament turistes, no? Perquè tenim el temps que tenim, podem viatjar només a l'estiu, tenim caralla, en fi. És molt incòmode considerar-se un, no, com a turista, perquè està tan connotada negativament aquesta paraulota que avui
en dia... I que ve del Grand Tour.
I que ve, efectivament, del Grand Tour. És a dir, inicialment no ho estava, però el turisme de masses i l'overtourism s'ha convertit en una veritable pandèmia. És possible i compatible fer això sense sentiment de culpa, és a dir, i sent la petjada ecològica, Eva, és a dir, desplaçar-nos buscant alguna mena de capital simbòlic i d'interès i de cafès literaris quan només tenim 4 dies i un Ryanair?
Bueno, el sentiment de culpa és aquest càstig que ens hem autoimposat a través de la religió. Sí. Vull dir, jo crec que no hauria de tenir un sentit moral, un sentit ètic, etc. Però el sentit de culpa no, jo crec que no, millor que no.
Una pregunta provocadora.
Sí, 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 sí. No, jo, per exemple, no necessito anar molt lluny. Lluny pot ser anar-me'n a Roma o Trieste o Berlín. Igual que hi ha gent que et diu... Jo no viatjaré enlloc del món mentre no hagi vist tots i cada un dels pobles de Catalunya, per exemple. No? Hi ha gent que te diu això, no? Mm. Per què anar tan lluny si encara no conec el poble que tinc a 200 quilòmetres? No? Bueno, tampoc no diria tant, però és una opció. Però sí que crec que no cal anar a les antípodes, i més ara, o menys ara, tenint en compte que els viatges són... O sigui, te'n pots anar... si te'n vas a Dubai, per exemple, tu veuràs les mateixes franquícies que tens al costat de casa.
Exacte. El moment
és que no hi veuràs Dubai, cap particularitat, no? Alguna cosa. L'hauràs d'anar a buscar, la particularitat. No te la mostraran, tampoc, no? Potser hauràs d'anar al desert per veure alguna particularitat de Dubai, no? Que és el que no t'ensenyaran, no?
Glòria.
A mi em feia pensar, escoltant a l'Eva, el que deia ahir la Míriam Cano, que era que en moments determinats de la vida una distància física... t'ajuda mentalment, no? Mm. I penso que sí, que a mi sí que m'ajuda i que en moments determinats, quan hi poses uns quilòmetres pel mig, et canvia la perspectiva d'una forma com màgica. I bé, pot resultar més o menys fructífer, però sí que penso que tot viatge és una descoberta cap enfora i cap endins. Sí, jo sí. Jo sí que necessito quilòmetres de tant en tant.
Joan, de València on anem?
Jo crec que cada vegada menys lluny. Passa una cosa, no? He sentit o he escoltat a Vila Matas explicar que tot el que és estranger sembla sempre més digne, no? I sempre he pensat que tenia raó amb això, no? Que quan eixes del teu lloc és quan realment pots tornar, no? Com li va passar a Chesterton, que volia eixir del seu poble o de la seva ciutat, i un amic el va veure fent la maleta i li va preguntar on anava i va dir, no, aquí, vinc aquí. I diu, ja, però per què fes la maleta si ja estàs aquí? I diu, no, he d'arribar des d'allà, perquè a l'anar fora és com podré veure les coses de dins. No? I crec que cada vegada anem acostant-nos més a un món que va a rebutjar el viatge per aquella cosa que tu explicaves aquí. No? Hi ha aquesta reflexió de... Agnès Calar, no? Que filòsofa d'origen hongarès que viu als Estats Units i que explica que pot ser qui viatja o qui viatgem, podem dir en primera persona, només que fa que abraçar la mort, és a dir, tractar de donar-se compte que este viatge és el no-res, no? I que durant el temps que viatges estàs fingint que fas una altra cosa quan només eres un turista realment, no? I aleshores totes aquestes coses crec que planen per damunt, no sé si és perquè vaig fent-me gran o perquè és així, o perquè el temps acompanya a aquesta cosa, no ho sé.
Torno a... ja sé que em repetiré, però la frase de Fernando Pessoa per mi és la clau. Els viatges són els viatgers. Si tu tens una necessitat de fer una descoberta de tu mateix, segurament el millor que pots fer és anar-te'n. I com més lluny, millor. Però és possible que el viatge sigui lent. Ara no estic esmentant a Cavafis, sinó... Bueno, el viatge amb la Renfe és lentíssim. Sí. Perquè és un viatge immòbil. Però, per exemple,
un bon lema a la Renfe, has de pregar que el camí sigui llarg.
No, però una cosa és llarg, una altra cosa és etern.
Sí, exacte.
Però no, en tot cas, jo recomano sempre viatjar en ferrocarril pel ritme. És a dir, el ritme del viatge en el ferrocarril és diferent, perquè, per exemple, si tu intentes llegir en el tren, jo sóc incapaç de llegir al tren, perquè, i ara em remeto a un relat meravellós de Pedro Salinas, perquè hi ha un altre llibre molt més interessant que capta la teva atenció, que és el llibre les pàgines del qual el maquinista va passant per la finestra. Llavors, encara que jo hagi fet 40.000 viatges, perdó, 40.000 vegades el mateix trajecte entre Girona i Barcelona per raons de feina, o entre València i Barcelona, un trajecte que hauria de ser una hora i mitja i que de vegades no baixa de 4, sempre acabo mirant la finestra. I em posa música. I em posa música ferroviària. Per exemple, Trans Europe Express de Kraftwerk, que a més la base rítmica és precisament el soroll d'una locomotora. O, i tu que ets molt italianòfil, I treni de tot cert de Franco Battiato, sí, que seria la petició musical que faria. Una cançó extraordinàriament emocionant i que parla dels trens de frontera. I per tot per la redundància. Si no és de frontera, no és un veritable tren. Parlant de Trieste, l'última vegada que hi vaig anar venia de Ljubljana. I vaig agafar un tren que venia de Bucarest, que passava per Ljubljana. Feia parada a Trieste, on vaig baixar jo, i continuava fins a Viena. Això és Europa. Europa serà ferroviària o no serà? I quan tu vas a Portbou o a Cervert, és molt difícil sentir-se europeu, perquè t'ho estan impedint. I és imperdonable.
Quan ja s'està, et viatja un tahit a cap. Has de pregar que et calmen siga l'un. Plen d'aventures, plen de coneixences. Has de pregar que et calmen siga l'un.
Som, incluirem també en aranès. Bé, ho dirà Alida Sanz amb Barrut, aquest viatge amb Taitaka. Hem començat en grec i acabarem en aranès, que també és un viatge, el de la llengua, que també és present, el viatge lingüístic en aquest mot. Jo us diria, quina conversa recomaneu? Però és que totes són boníssimes. Les de Olot aquest cap de setmana, les de Girona el cap de setmana que ve, el que hi ha abans, durant i després, no? De manera que si en teniu alguna per destacar, i si no, la recomanem totes, que és la que a mi més fàcil, Eva, de...
Jo no em puc recomanar cap en concret, i no és per cortesia, simplement perquè no em puc destacar cap per damunt de les altres.
És evident. Me'n vaig al viatge a la literatura del 19 al 26 de març, MOT, Festival de Literatura, Girona i a Olot. Ara som a Olot, a la Sala Turín, i només em queda que agrair-vos moltíssim aquesta estoneta, aquest viatge curt però intens que hem fet. Europa serà ferroviària o no serà, aquesta frase em quedarà bé. Perquè això em ve, no sé si serem Atlàntida, però serem europeus potser algun dia, i m'agradaria que poguéssim formar part també d'aquest primer món. Ara estem més que infratractats. Hosti. Antoni, moltes gràcies. De debò, com sempre, que vagi molt bé. Joan, bones i un plaer. Glòria, a l'enhorabona també a l'Eva, per fer possible aquest festival, i a l'Àgata, i a l'Elisenda, i a la Marta, i a l'Alícia, tota la gent del MOT que feu possible aquesta meravella cada any, per inaugurar també la primavera. Em sembla que és la millor manera de fer-ho literàriament. El David Mendoza, que ens està aquí acompanyant i fent que soni de meravella, la Núria Ventura, i a tot el públic que heu vingut avui a la Sala Turín. De manera que l'enhorabona un cop més, que vagi molt bé, bon MOT els dies que quedin de festival, i fins la propera. Adéu-siau.
Gràcies.
I ara agafaré el carrilet. Més web d'an amb el swing, més
desarbes que hi vidi, que anar-vos en presó. Ciutat Maragda, amb David Guzmán. En el quan les hauràs guanyat, ja ets ben present, no arturar-vos. Més lluny, tus demanats més lluny, més lluny de la web, que anar-vos en cabell. De quan seràs deslliurat i tornats a començar és nou i plau. Més lluny, més lluny de demà, que ara ja s'apropa. Quan digues que arribes, cap i ets prova, no ho és gaire.
arribats, sàpigues trobar noves gralles, sàpigues trobar noves gralles.
Baixes. Malgrat on viajem, on va, exemplars eres costumes amants, amplis que ni les devolgudes esteles.